Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 20 de maig de 2024. Avui se celebra la segona Pasqua, la Pasqua Granada, amb tot Barcelona i l'àrea metropolitana de festa, de pont, però aquí al Penedès la majoria comencem setmana i és un dilluns normal. Aquí estarem, per tant, des d'ara i fins les 12. Compartirem aquestes 3 hores de ràdio que fem plegats des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquí al control central i us saludem un matí més, Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i ens agrada començar explicant com es desenvoluparà aquesta setmana, per cert, una setmana que acaba amb l'inici d'una nova campanya electoral, la de les europees, que començarà la mitjanit de dijous a divendres. Però bé, com dèiem, ens agrada situar bé la setmana cada dilluns amb la roda d'actualitat, un espai amb el qual arrenquem tot seguit després del sumari i que serveix per explicar com anirà dia a dia i municipi a municipi aquesta setmana. Així arribarem a 9:45, al primer dels 3 flaixos informatius, on recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I tot seguit els esports, partits, resultats, marcadors i anàlisi del cap de setmana. A les 10:06, a l'actualitat, parlarem amb els guanyadors del 31è Premi Rossend Muntaner. Són la professora de l'Escola de Puntaires d'Olèrdola, Enriqueta Mata, i la societat principal Unió de Sant Pere Molanta. Han rebut el premi aquest cap de setmana en el marc de la 42a trobada d'Olèrdola, de la qual també parlarem. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, aquests 5 minuts en els quals ens actualitzem, sabem què passa als nostres municipis i seguim. Seguirem parlant d'intercanvi de solucions en R+D, en el sector vitivinícola entre Catalunya i Suïssa, amb Joan Elordui, cap de viticultura de l'Incavi, Síria Carbó, director tècnic d'operacions i enòleg de Cellers Domenys, i Laia González, de comunicació de l'Incavi. A les 11 encetem la tercera hora jugant, com que és un dilluns que per molts és festa. Doncs va, us proposarem un joc de taula, a passa el torn, amb el Víctor Gutiérrez. Avui us presentem el joc de cartes màgic. A 11:45, última de les 3 cites diàries amb l'actualitat penedesenca, el darrer flaix informatiu. I acabarem aquest dilluns a la cuina del Penedès en xarxa, una cuina que muntem i desmuntem un cop al mes per rebre la nostra xef, la Gemma Riera. Als mercats comencen a arribar nous productes de temporada, productes més primaverals, com el carbassó, el cogombre. Avui la Gemma ens porta plats diferents, on el protagonista és justament aquest carbassó, aquest cogombre i unes postres de maduixots diferents també, amb llet de coco. Els 3 flaixos informatius de 2:15, us expliquem l'actualitat penedesenca i el que passa més enllà, ho escoltem als butlletins horaris de les 10, les 11 i les 12. Som-hi! L'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, obrirà aquesta roda d'actualitat d'aquesta setmana que estrenem avui. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, obrim aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Mediona, amb un taller de mòbil que imparteix el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per fer servir ajustaments i aplicacions d'Android. Això serà a partir de les 11 del matí al casal Casa Nostra de Mediona, i a Sant Llorenç d'Hortons a 4:45 de la tarda tindrem l'hora del contra del conte amb Mònica Torra a la sala d'actes del Centre Cultural Joana Raspall. Demà, a Sant Sadurní es presenta la novel·la Confeti de Jordi Puntí, la guanyadora de l'últim Premi Sant Jordi, una activitat que organitza Òmnium Cultural i que presentarà l'escriptor penedesenc Jordi Llavina a partir de les 7 de la tarda demà a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I també a les 7 de la tarda, però ja a Gelida, tindrem presentacions literàries de salut amb Por què? Por quién corren las enfermeras, de Juan Carlos Alonso, a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Anem ja a dimecres i ens movem fins a Puigdalba, on de 11:15 a 12:15, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà l'oficina mòbil d'informació al consumidor. Dijous, a 11:15 del matí, aprofitant el mercat setmanal de Sant Sadurní, hi haurà concert de la banda de vent Viu la Música de l'Escola La Pau a la plaça de l'Ajuntament. I divendres, el Bibliobús del Castelló estarà a la 1 del migdia a l'AMPA de l'Escola Fontrúbia de Guardiola de Font-rubí. També divendres, a Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, l'AFA de l'Escola de Música organitza una xerrada titulada Bones vibracions en tub amb Pep Gol, a l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. I també a la capital del Cava, tercera cita amb el taller de cuina japonesa catalana que imparteix Olga Rovira, la creadora del concepte de sushi català, a les 6 de la tarda al centre Vilarnau. Anem a dissabte, perquè al Pla del Penedès organitzen una jornada de l'European Cleanup de 10 del matí a 12 del migdia per netejar el torrent de la Rovira i els voltants del poble. A Sant Sadurní dissabte se celebra la 7a trobada bastonera infantil i juvenil de Catalunya durant tot el dia a la plaça de l'Ajuntament, amb un programa d'actes que arrencarà a les 11 del matí amb tallers dels balls populars de Sant Sadurní. A les 12 hi haurà exhibicions dels balls populars. A la 1, un vermut popular. A partir de les 5 de la tarda s'inicia la cercavila amb les colles bastoneres infantils convidades des de dos punts diferents. I a partir de les 6 s'arriba a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà parlaments. I a 8:15 del vespre, ballada final a la plaça de l'Ajuntament. També a Sant Sadurní dissabte hi haurà concert amb el So de la Pau i la cobla Maricel, en homenatge a Pau Casals, a partir de les 7 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu. A Font-rubí dissabte hi ha nova cita amb el Cava Jazz, aquesta vegada amb el concert de Stromboli Jazz Band a les 11 de la nit al centre recreatiu La Cooperativa. A Gelida tindrem programació escènica amb circ i La Punta del Meu Nas de 12:00 a 1:00 del migdia a la plaça de la Vila. També a Gelida, taller de modernisme amb confecció de barrets modernistes a partir de 4:45 de la tarda a la primera planta del SIC. I a Sant Llorenç d'Hortons, tarda de cinema amb My Fair Lady a les 5 de la tarda al Casal d'Avis. Ja per diumenge, traca final del 25è Cavejàs de Font-rubí amb la festa final d'aniversari amb el concert de l'EMAP a les 11 del matí al centre recreatiu La Cooperativa i amb cercavila pels carrers del municipi. Mentre que Sant Llorenç d'Hortons tindran jornada de benestar animal de 10:00 a 2:00 a la plaça Marimon Llança. I acabarem amb els destacats. En primer lloc, la primavera del Cava. També tindrem aquest cap de setmana el Microbi 2024, que abaixa el taló amb el Pinta el Microbi i la Winefest. També a Mediona se celebra dissabte al Cota, el Festival de Vins d'Altura 2024, a la Masia La Torreta. A Olesa de Bonesvalls, la primera edició del Vinum, la Fira dels Vins del Massís del Garraf, que neix enguany i que se celebrarà a l'Hospital del Cervelló des de les 12 del migdia i amb la participació de 9 cellers. I finalment, a Sant Pere de Riudebitlles arriba de divendres a diumenge al Mitjó, la 13a mostra de titelles de Riudebitlles, que podreu ampliar a través de www.santperederiudebitlles.cat.
Seguim explicant què passarà aquesta setmana a l'Alt Penedès, ara des de Canal 20, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs dels actes que tindran lloc aquesta setmana a l'Alt Penedès. Comencem avui dilluns a PACS. Estan aquestes últimes setmanes estan tenint lloc aquestes xerrades d'alcaldia de proximitat que acaben al mes al barri del Salinar, que serà aquesta tarda a les 7 a davant de la Casa Ametller. I a Pontons, també avui, el cicle de xerrades de salut per la gent gran tindrà lloc un taller sobre diabetis, HTA o colesterol, a les 11, a càrrec de la dietista nutricionista Anna Trilles. Demà dimarts, l'oficina mòbil d'informació al consumidor serà a Sant Martí Sarroca per resoldre tots els dubtes de consum que tingui la ciutadania. Serà a la Rambla Catalunya, davant del consultori mèdic, de 11:15 del matí a la 1 del migdia. I també a Sant Martí demà, la farmàcia Montserrat organitza l'Espai Paraula per promoure la conscienciació i l'educació del benestar, tant emocional com físic, on tothom hi té paraula. La primera sessió serà demà amb una xerrada sobre la menopausa i serà 6:45 de la tarda a la mateixa farmàcia. El dimecres, dia 22, a Santa Margarida i els Monjos ens proposen un taller per decorar gorres. Serà a les 5 de la tarda a l'Espai Antistiana de la Ràpita, un taller gratuït i adreçat a infants de primària, amb inscripcions fins demà dimarts, dia 21, al WhatsApp 630 48 90 35. A Pontons també el dimecres continuen amb el cicle de xerrades per la salut per la gent gran, amb una xerrada sobre les vacunes. Serà a les 11 del matí a càrrec de Núria Cerillo, formadora i farmacèutica de Sant Quintí de Mediona. I el dijous a Sant Cugat, en el marc del mes de la gent gran, a les 5 de la tarda, al casal de la gent gran, tindrà lloc també una xerrada, en aquest cas sobre què cal saber sobre les vacunes. Seguidament els visitarà serveis socials per informar sobre els serveis que ofereixen. El divendres a Santa Margarida i els Monjos, de 5 a 8 als jardins de la Casa de Cultura de Mascatarros, viurà la Gran Tarda Petita, amb jocs tradicionals de gran format en família. I continuem a Santa Margarida i els Monjos, ja que amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, a les 6 de la tarda al Molí del Foix, hi haurà un taller familiar per descobrir plantes aromàtiques, amb l'elaboració d'un ambientador natural per emportar a casa. També necessita inscripció aquesta activitat, en aquest cas a través del correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat. I continuem, els Monjos, perquè el divendres tindrà lloc l'acte inaugural de les cuines i tapes del Remeiart. Serà 7:45 a la Casa de Cultura de Mascatarro, amb tas de vins i caves locals. I a partir de les 8, pels carrers dels Monjos, la Marieta Remeiera oferirà un espectacle de carrer d'interacció amb el públic de les cuines i les tapes. Serà a càrrec de Tàndem Produccions. I passem ara a fer un repàs dels actes del cap de setmana. El dissabte, dia 25, a Olèrdola, la Bona Confitura Teatre presenta el monòleg en clau femenina en Lila. Serà a les 6 de la tarda al local Rossend Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola i el preu de l'entrada serà de 10 euros. A Vilobí celebren el vi en femení amb una mostra enogastronòmica per gaudir dels vins i escumosos dels cellers locals maridats amb productes gastronòmics del taller de Vilobí i el restaurant Jaume Via. Tot acompanyat de música en viu i en directe protagonitzat per dones. També hi haurà activitats i tallers infantils per a totes les edats i un tast de vins guiat per la sommelier Montse Boldú. Serà a la plaça de la Vila de Vilobí a partir de les 7 del vespre. A PACS el dissabte fan la romeria de la Virgen del Rocío amb sortida a 8:15 de l'Agrícola 14. I continuem, tornem a Santa Margarida i els Monjos, perquè el cap de setmana continua, en aquest cas amb actes pel taller familiar d'arqueologia, 11:45 al Ciarga, i també l'espectacle de carrer Marieta Remeiera, en aquest cas serà pels carrers de la Ràpita, a partir de les 6. I hi haurà també el Tro de Rock 2024, organitzat pel Vall de Diables de la Ràpita. L'inici serà a 8:15 a les avingudes del Penedès i del Centre, amb una cerca vila de foc infantil, amb el Ball de Diables Infantils de l'Arbós, Petits Sexes Foc de Sant Cugat Sesgarrigues, Diables Infantils Espantos dels Monjos i Diables Infantils Les Espurnes de la Ràpita. Continuarà a les 8 amb una botifarrada popular i a 9:15, per les mateixes avingudes del Penedès i el carrer del Centre, hi haurà la cerca vila de foc gran amb els Diables Aristosis de Sant Martí Sarroca, Ball de Diables Espantos dels Monjos i el Ball de Diables de la Ràpita. I per concloure aquest Tro de Rock, a 11:45 a la plaça de Ramon Cabré, concert de rock amb el grup de versions Doble Cara. I passem al diumenge, on a Pontons tindrà lloc una caminada matinal pel municipi, on es descobriran llocs històrics com la capella romànica de Sant Joan de la Muntanya i l'església de Castell Nou de Pontons, consagrada l'any 1075. Després de la caminada es podrà gaudir d'un esmorzar per tots els assistents. Serà a 9:15 del matí, amb el punt de sortida a l'aparcament del carrer Sant Pere, darrere l'Ajuntament. I continuem amb una altra caminada, en aquest cas a Sant Cugat Sesgarrigues, on la cloenda del mes de la gent gran serà amb una caminada amb sortida a les 10 de la plaça de l'Ajuntament. I en acabar hi haurà un concert vermut i celebració de les noces d'or a 12:15 al pati 1 d'octubre. A Pacs, el diumenge arriba el cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula Un amor d'Isabel Coixet a 6:45 al centre cívic. A Santa Margarida i els monjos ens proposen una visita guiada al castell de Penyafort a 10:45 i a les 12 i una visita combinada entre el Sierga i el castell de Penyafort sobre la memòria de la guerra aèria, amb sortida a les 11 des del Sierga. A Olèrdola celebraran la 7a festa de la gent gran el diumenge a partir de 6:45 al local Rossend Montaner, amb l'homenatge a les parelles que celebren les noces d'or, un espectacle de màgia i un berenar. I aquest cap de setmana acabem amb Les Cabanyes, on l'agrupació de Balls Populars celebra el seu aniversari el cap de setmana, de 25 i 26 de maig, amb diferents actes. El dissabte 25 a les 5 hi haurà activitats i tallers a càrrec dels diferents Balls Populars, a la pista del Centre Cultural i Lúdic, i a 6:45 xocolatada popular. El diumenge a les 12 Cercavila, a 12:15 vermut popular i a 3:15 dinar popular. Els tiquets del dinar es poden adquirir fins demà, dimarts 21 de maig, al despatx del tècnic.
I descobrim com serà aquesta setmana al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem aquesta roda d'actualitat a Llorenç del Penedès. I és que demà a 9:15 del matí sortint del consultori sortiran a caminar Fem Salut, una activitat gratuïta a càrrec de professionals sanitaris. Cal portar calçat còmode i protecció solar i organitzar la Comissió Salut Comunitària de l'ABS Baix Penedès Interior. Pel que fa dijous, a les 8 a la cooperativa a la sala del cinema Cinema de Muntanya amb els films Eternal Flame i Burning the Flame del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Pel que fa a divendres, a les 7 de la tarda al centre, Aquarela Botànica a càrrec de Núria Puig. A les 8 a la cooperativa a la sala del teatre, Taula Rodona, l'auge de l'extrema dreta amb Jordi Borràs i David Fernández, moderada per Sílvia Martínez, amb l'acte del 60 aniversari de la reobertura. I a les 8 de la tarda a la Casa de Cultura xerrada com les pantalles devoren la nostra canalla, a càrrec de Francisco Villar, psicòleg clínic. Pel que fa dissabte, a les 8 de la tarda a la comprativa, al Teatre Guimarà, amb l'obra Mosaic de Passions, a càrrec del grup de teatre de la comprativa. A les 12, a la comprativa, a Guimarà, exposició L'aventura nord-americana de Maria Rosa. I seguidament, taula rodona amb el procés de creació de Mosaic de Passions amb Rosa Andreu, Neus Oliveres i Joaquim Sicart. Pel que fa a diumenge, a les 2 a la comprativa Festa de les Persones Associades, a Rosada. A les 7 al centre fi de curs de l'Escola de Teatre amb els grups Bambolines i Atrezzo i les obres Trígom i L'últim any. I a les 7 de la tarda a la comprativa a la Sala del Ball, Ball del Diumenge, amb el grup Banda Sonora. Marxem ara cap a l'Arbós, i és que aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, al Teatre del Centre, l'Arbós, arribarà l'obra de teatre La Reina de la Bellesa, de l'Inan, de Martin McDonagh, amb la direcció de Quim Dotres, i anirà a càrrec del Centro de Canet de Mar. Marxem ara cap a Santa Oliva, i és que aquest divendres hi haurà la sessió de cinema del cicle Gaudí, amb la pel·lícula Un amor, serà a les 7 de la tarda, a la Llar d'Avis. Pel que fa a dissabte, festa de la primavera amb activitats durant tot el dia a la plaça Europa. I diumenge vine a la festa de la bicicleta del Vendrell. Durant tot el matí la concentració es farà al pàrquing de l'escola La Parellada. Marxem ara cap al Vendrell, i és que demà dimarts a les 6 de la tarda al Museu 10 hi haurà Cinefòrum, Cinema i Salut, històries que transformen, amb la pel·lícula Pan de Limón con Semillas de Amapola. Dimecres, a les 5 de la tarda, al Museu d'Eu, taller de ioga i art. I dimecres també, però a les 8, a l'Auditori del Tívoli, dimecres musicals, música, guerra i pau a Europa, 1922-2022. divendres, mercat setmanal del Vendrell. I també, a quarts de set de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà la presentació del llibre Guia de la Flora Urbana dels Països Catalans de Jaume Marlès i Pau Cardellac, presenta l'acte Lluís Salada. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I dissabte també, però a les 12, el Vendrell sent la música amb la veu de la Terram al Teatre Àngel Guimarà. Margem ara cap a Calafell. I és que tot just demà, a la Rambla de Calafell, al mercat setmanal de 10 a 2, es farà la Fira de Salut Comunitària de la Vesa Calafell. El divendres, a les 5 de la tarda, al Teatre Joan Colet, arribarà la representació teatral visibilitzant les opressions vers l'adolescència al CIS. Pel que fa dissabte, de 10 a 2, mercat d'oportunitats, venda o intercanvi que es farà al Centre Cívic del carrer Molinar 57 de Vall de Mar. Si desitgeu participar, cal reservar la vostra parada enviant un missatge al 623-508-878. I dissabte també, taller de dansa inclusiva a Calafell. Serà de quarts de 12 a 2 del migdia al Centre Esportiu Vilarenc Agua. Es tracta d'una activitat gratuïta realitzada per AME Moviment Expressió. El diumenge, a les 11 del matí, ruta patrimonial pels racons d'un passat mariner. Es tracta d'una activitat gratuïta, però com sempre, les places són limitades i cal fer reserva prèvia trucant al 977-69-46-83 o bé enviant un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. I com sempre acabem a Cunit, ja que demà a quarts de 6 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà el Club de Robòtica amb l'activitat Animem els Contes a càrrec de FunLab. I acabem aquest dissabte amb una activitat en el Teatre Municipal de Cunit, concretament amb el monòleg de Como en la casa de uno en ningún sitio. Un monòleg sobre el turisme, viatjar a l'estranger i allò i lo bé que estem quan estem a casa. La venda d'entrades és a tmc.cunit.cat i té un preu de 20 euros.
I acabem a Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs breument apuntar-vos que aquesta setmana hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca. Serà demà dimarts a partir de les 6 de la tarda, un ple que està obert al públic al Saló de Sessions, però que també podeu seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió. És un ple, podríem dir, que força de tràmit. No hem vist en l'ordre del dia algun punt que haguéssim de destacar especialment, però caldrà estar atents també al que es debat en aquesta sessió plenària. Però, a banda d'això, també hem d'explicar-vos que Vilafranca inicia aquesta setmana el cicle de xerrades Tas d'Idees per respondre a les inquietuds de la ciutadania. Aquest mes de maig, l'Ajuntament comença aquest nou projecte que, sota el nom de Tas d'Idees, pretén donar resposta a inquietuds i preocupacions quotidianes o actuals de la societat i de la ciutadania a Vilafranca del Penedès. La primera sessió tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum aquest dimecres. És un acte gratuït i obert a tothom, amb una periodicitat mensual. Com dèiem, aquest dimecres comença amb la xerrada Per què s'està tensant la relació entre homes i dones? I anirà a càrrec del sociòleg i consultor en polítiques públiques i tendències socials i col·laborador a diferents mitjans de comunicació, Rafa López, i la directora de l'Observatori Cultural de Gènere i escriptora, Maria Àngels Cabré. Així, doncs, a destacar aquest acte que té lloc el dimecres a la tarda a Vilafranca del Penedès. I també hem d'apuntar-vos que l'Agrícol presenta el retaule d'Emir Geribert, príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès, de Bienve Moya i Josep Tort. La presentació anirà a càrrec de l'escriptor Jordi Romeu Crol. Es farà aquest dimecres també a les 7 de la tarda a la sala Kitchener de l'Agrícol. El llibre l'ha publicat Crisol Edicions amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola i l'Ateneu Mugenc. Ferran Laguna, actor, farà la lectura d'un fragment del retaule i després Josep Tort i Bienve Moya parlaran justament d'aquesta obra de teatre que està feta amb la intenció de que sigui representada a peu de carrer. I entre els altres aspectes, també recordar que hi haurà la darrera sessió dels dijous de vi. Tindrà lloc aquest proper dijous a partir de 2:15 del vespre al carrer del Comerç. En aquesta sessió, a càrrec de Boteria Torner, que oferirà vins i caves del celler Can Suriol, i la vetllada estarà acompanyada de música en directe per part d'Oriol Casals i imatges històriques del carrer del Comerç.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Bisbal busca solucions per a la sobrepoblació de gats de carrer. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès busca solucions a la sobrepoblació de gats de carrer que des del consistori admeten que suposa un problema. La Junta de Govern Local ha aprovat un contracte amb l'empresa Comerto Control de Aves SL, mitjançant el qual es vol tenir un control més gran de les colònies felines del municipi. L'empresa s'encarregarà de fer un reconeixement de les colònies actuals i controlarà la seva alimentació i l'actuació del voluntariat que té cura d'aquests gats ferals. També seran els que aplicaran el mètode CER, captura, esterilització i retorn. Creuen que amb aquesta nova contractació agilitaran les esterilitzacions de gats, prioritzant els mascles, que són els que es mouen entre les colònies. Això és el que ha explicat el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero. Ros Marina 2X 2024 de Ros Marina Viticultors ha estat proclamat com a millor xarel·lo del concurs Tastavins Deo Penedès. La gala d'entrega de premis de la 58a edició del concurs Tastavins Deo Penedès, organitzada per l'Acadèmia Tastavins Penedès amb el suport tècnic de la Deo Penedès i la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca, tenia lloc divendres al vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca. En un acte conduït per la periodista Maria Xinxó, s'han premiat 24 cellers penedesencs entre les 7 categories del certamen vinícola. L'entrega de premis s'ha pogut seguir en directe a través de Penedès Televisió. Les medalles d'or han estat en la categoria de vins blancs per Macabeu de la Mina de Reixac Baquers, en la categoria de vins blancs criança per Manuela de Naveran 2023 de Vins i Caves Naveran, en la categoria de rosats per Duc de Foix Cabernet Rosat 2023 de Covides, en la categoria vins negres per Black 2023 de Montrubí, en la categoria negres criança pel Jal Neon 3055 Petit Verdot Merlot 2022 de Jal Neon, en la categoria d'escumosos Clàssic Penedès pel Miratge 2019 de Finca La Font de Jui i en la categoria de vins xarel·lo pel Ros Marina 2X 2023 de Ros Marina Viticultors. Castellví de la Marca celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Castellví de la Marca desplegava divendres la bandera irisada i trans al balcó de l'Ajuntament amb motiu del 17 de maig, el Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia. El dia serveix per celebrar que fa 34 anys la OMS va eliminar l'homosexualitat de la llista internacional de malalties. El Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia permet reivindicar que totes les persones tenen dret a viure la seva identitat i sexualitat lliurement. I acabem explicant-vos que Xavi Rovira deixarà el Noia Freixenet a final de temporada. Xavi Rovira, que està trenant un gran final de temporada, no continuarà a Sant Sadurní la temporada vinent. El Vallèsà es va incorporar a l'equip de la capital del Cava el passat mes de juny i al setembre ja aixecava la Lliga Catalana amb la samarreta roig i negra després de remuntar la final contra el Barça. A la fase regular de la Parlem Hockey Lliga, Rovira ha anotat 15 gols en 26 partits, convertint-se en el segon màxim golejador de l'equip, empatat amb Martí Gavarró i només un gol per sota de Xavi Costa. Es tracta de la tercera baixa que anuncia el club per la propera temporada, sumada a la del porter Jan Marimon i el tècnic Pere Bàries. La llista de continuïtats, per contra, l'engreixen Jordi Bargalló, Humberto Méndez, Ivan Morales, Blai Roca, Xavi Costa, Martí Gavarró i Toni Salvador. S'espera que la renovació del capità Aleix Esteller s'anunciï en breu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:45.
Els esports.
Com cada dilluns, després d'aquest primer flash informatiu, obrim plana esportiva, marcadors, cròniques, els propers partits i declaracions. Arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu al cap de setmana. Un cap de setmana molt marcat per l'inici dels play-offs pel títol en la Parlem Hockey Lliga. Tant Noia com Calafell hi són en aquesta lluita pel títol i aquest cap de setmana ens han regalat els primers enfrontaments. Comencem amb el Noia, que amb el factor pista a favor i fent valer la seva condició de cap de sèrie, es va imposar ahir a l'Igualada per 6 gols a 3 i suma així el primer punt de l'eliminatòria. Ho va fer amb un Ateneu remant a favor i en un partit on va ser l'Igualada el que va obrir la llauna amb un gol de Gerard Riba just començar el partit. El Noia, que va trigar uns minuts en endreçar-se, va trobar aviat el seu estil de joc i va dictar sentència. El capità Aleix Esteller seria l'encarregat d'empatar el partit i després serien Toni Rovira i Xavi Costa els que posarien terra de per mig. Roger Bars, amb el 3-2, ajustaria un marcador que Ivan Morales enviaria el descans amb el 4-2. A la represa, de nou Rovira anotaria el 5-2 en els primers compassos, però Teti Vives, amb el tercer de l'Igualada, tornaria a posar l'emoció a un partit que sentenciaria finalment Martí Gavarró amb el 6è des del punt de falta directa. Després del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem a Pere Bàries, final d'aquest partit. Sembla que aquest primer punt a l'Igualada sí que s'ha avançat al primer minut, però jo crec que el Noia l'ha lligat bastant bé, no?
Bueno, ha sigut un partit complicat, partit dur, intens, com n'esperàvem d'una altra manera. Ja el partit de la segona volta fa 4 o 5 jornades ja va ser així allà a Igualada, un partit molt complicat, molt intens. Ells van forts als blocs, intenten treure els forts, a mi és un hoquei que m'agrada. Jo el gol a l'inici, més la pressió que et dona el fet de jugar a casa als play-offs, no? Que t'obliga una mica a guanyar. Penso que ens ha fet estar una mica sobreexcitats al principi. Després l'empat ens ha anat molt bé i penso que l'equip ha fet un partit molt complet. Evidentment, un partit sempre hi ha amarrades, però d'aquestes comprensibles o que es poden admetre com a entrenador. I l'equip ha fet un repetit, ha fet un partit gairebé excel·lent, molt complet, a nivell defensiu hem concedit molt poc. Hem interpretat molt bé que ens dava en cada moment. Evidentment hem tingut un punt de eficàcia quan tocava, perquè doncs, el primer gol el fan ells en pròpia porta, que també ens ajuda. El segon o el tercer, no recordo, el Xavi Costa, el tercer crec que ha sigut. Sí que està treballat el moviment, però bueno, el fet que el Xavi Costa ens digui la pilota allà, la pugui rematar, doncs, i va acabar se'n va a qualsevol lloc, menys en toca la bola, oi? Hem estat bé, però tot i així hem de millorar coses, perquè el primer gol l'havíem d'haver defensat diferent, el tercer gol també l'havíem d'haver defensat diferent, però tant, hem d'intentar millorar de cara al proper dissabte. Però bueno, prevec un partit semblant, per tant doncs, hem d'estar en aquesta línia.
Una mica dues cares. El primer gol que fan ells, el Noia insisteix, el Noia va buscar el partit, el Noia ho canvia. Vosaltres feu el gol a la represa, ells, els hi queda una mica gran la pista, s'ensorren una mica, o ha sigut gràcies a la defensa com n'has fet vosaltres?
Bueno, ells han buscat molt de disparo exterior, de fet és un equip que fa molts gols de disparo exterior, és un equip que té grans disparadors exteriors, Cervera és espectacular, Marimón, Bars, Teddy Vives, que tot el tercer gol, segur que van deixar molt, perquè Gerard Riba també, passa que juga menys, un perímetre, però també és un gran disparador, és que un equip molt complicat en aquest aspecte. Els companys de la xarxa comentaven, no?, que t'obliga a jugar un 2x2, sigui una mica raconat, aquell 2x2 t'exigeix molt, si vas a l'ajuda descarrega amb bola i ho retreu un disparo, costa molt, ens hem exigit molt. El que hem estat bé, hem interpretat com ho havíem defensat, tot i així hem encaixat el tercer gol, que ho havíem de defensar millor, però sí que ens ha exigit, el que passa que penso que hem controlat bastant bé i, evidentment, quan hem agafat 3 gols d'avantatge també hem agafat un entès que al partit havien de passar poques coses i hem aconseguit, de fet, 2 o 3 contres a mitja segona part, hem aconseguit que no passessin masses coses, no? I a part de la directa, no, sí que ha hagut alguna contra, que és el que he dit abans, no? Clara, però el més hem estat molt bé. I semblava que estigués potser una miqueta més a prop, tot i que hem contemporitzat molt el nostre gol que no pas el d'ells. I de la directa ha sigut el punt clau, però doncs ells no, doncs aquí ens ha donat la tranquil·litat definitiva per encarar els últims minuts. I a més ho hem fet bé, perquè hem tingut bastanta possessió. No? Per tant, hem de marxar molt convents per arribar amb tot.
Molt bé, moltes gràcies per haver-hi i fins el dissabte que ve.
Molt bé, moltes gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Vàries. La victòria d'aquest Noia per 6-3 davant l'Igualada arrodonia un cap de setmana rodó pel Noia, i és que hores abans el juvenil del club es proclamava campió d'Espanya després de superar el Barça per 1-4 a la final. Un títol que arribava més només 15 dies després del Campionat de Catalunya i que ahir presentava aquests dos trofeus l'equip davant l'afició. Després d'aquest apunt, anem ja amb el Calafell, un Calafell amb menys encert, que dissabte no podia fer res amb el Reus i que haurà de guanyar aquest dissabte per forçar el tercer partit. Anem, doncs, fins a Domenys Ràdio a buscar aquesta crònica. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el Reus Deportiu Virgínies ha guanyat el Parlem Calafell 3-0 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga 2023-2024. Els del Baix Camp han tingut suficient amb el gol de Martí Casas i el doblet de Maxi Oruste per fer pujar el primer triomf de l'eliminatòria. Dissabte vinent a les 5 de la tarda, segon maig al pavelló Joan Ortoy de Calafell, on els locals estaran obligats a guanyar per continuar vius. El sisè partit d'aquesta temporada entre el Reus i el Calafell es presentava com a un dels més igualats de la campanya. Enfrontar-se tantes vegades entre ambdós equips permet als seus cossos tècnics conèixer-se a la perfecció. I el primer temps del maig ha estat un fidel mirall de dos equips que s'han anul·lat, tenint quelcom més de mèrit al bàndol local per les absències dels durament sancionats David Gelmà i Sergi Aragonès. No ha estat fins al minut 28 quan una combinació letal entre Casas i Julià ha acabat amb l'1-0, tot i que Gerard Camps ho ha estat a punt d'evitar. El Calafell ha buscat la reacció, però el Reus ha mantingut les formes i ha trobat el segon després d'una centrada del jove Jansà i una rematada de Maxi Oruste al segon pal en el minut 38. Excepte una blava per Rojas, els homes dirigits per Jordi García no han patit en excés per conservar el triomf. En el darrer minut, amb el Calafell jugant sense porter, els ganxets han recuperat la bola i l'han jugat de forma molt freda per anotar el definitiu 3-0. Aquest triomf dona avantatge a un Reus que buscarà la classificació per a semifinals el dissabte vinent al pavelló Joan Ortoy. Si la victòria cau del bàndol calafellenc, el Palau d'Esports de Reus decidirà en el tercer i darrer maig dels quarts de final de la promoció pel títol. L'entrenador del Parlem Calafell, Ferran López, ens feia aquestes valoracions.
Evidentment, no podem estar contents pel resultat, però penso que no hi va haver cap diferència entre un equip i l'altre. No crec que cap dels dos equips vagin ser superiors al nostre rival. Crec que el resultat és molt, molt, molt exagerat pel que realment va succeir a la pista. Crec que les ocasions van estar molt repartides. Estadísticament, així ho demostra tot plegat. I penso que el partit va tenir fases, no? Va tenir fases on vam dominar potser nosaltres, fases on va dominar més el Reus, però al final es va decidir, doncs, per aquell moment puntual en el que ens arriba, doncs, alguns gols d'alguna manera difícils de controlar, no? El primer realment no és ni una pèrdua, és una sortida amb un rebot, doncs, que ells se la troben allà, perquè el Reus ens planteja un partit al replegament total quan perden bola, és a dir, no es queden a fixar, i justament aquella, doncs, queda una miqueta en terra de ningú. Per tant, no es pot ni considerar una errada general nostra. El segon gol penso que està envoltat amb diferents males decisions tècniques a nivell arbitral. Penso que hi ha una bola al racó que la toca l'àrbitre. Crec que en aquests moments la bola, el partit s'ha d'aturar, si no m'equivoco. I al mateix temps patim, doncs, que el Carles se li trenca el patí i no pot defensar la jugada, no? No pot defensar la jugada, estem en inferioritat i ens fan el segon gol. Per tant, tampoc és una situació jugada i descontrolada per part nostra. I el tercer, doncs, és anecdòtic, perquè no tenim porter i estem, doncs, una miqueta oberts a poder fer el primer i ficar-nos a dins el partit, ni que fos al final. Penso que som dos equips molt iguals i que es decideix, doncs, per aquestes petites coses, no? És cert que nosaltres estem molt poc encertats en línies generals des de fa partits, i segurament això, doncs, ho paguem més que mai, no? Res, la sèrie està completament oberta, no canvia absolutament res, Possiblement tothom hagués dit que per superar-ho havíem de guanyar un partit a Reus. Doncs bé, el que hem de fer és dissabte vinent treballar molt bé el partit al Joan Ortoll i a partir d'aquí forçar el tercer, en el que tot serà possible. Penso que el factor pista, ja ho vaig dir al començament, no indica res aquesta temporada. El Reus és capaç de venir a guanyar Calafell i nosaltres som capaços d'anar a guanyar Reus i és el que hem de fer. Preparar-nos molt bé, la sèrie està superoberta, no està tancada, veurem què passa dissabte vinent i del que hem de parlar, però per ara, doncs, la il·lusió i les energies intactes per fer un molt bon partit el dissabte vinent i forçar el tercer partit a Reus.
Moltíssimes gràcies també al tècnic del Calafell, com sempre, Ferran López, i a la Lourdes Meroño. Playoff que comencen tots quatre amb victòria dels caps de sèrie imposant aquest factor pista. Victòria de Noia i Reus, com dèiem, i victòria també de Barça i Liceo. Els culers van patir més de l'esperat per imposar-se al Sant Just per 3-1, mentre que el Liceo es va imposar amb contundència al Voltregà amb un 5-2 en l'últim partit dels quatre, el que es disputava ahir a les 8 del vespre. Així les coses, per forçar el tercer partit de la ronda, tant Igualada, Calafell, Sant Just com Voltregà hauran de guanyar aquest cap de setmana tots ells a casa. Anem amb els horaris. El Calafell-Reus obrirà la ronda dissabte a les 5 de la tarda. El seguirà el Voltregà-Liceo a les 8 del vespre. Igualada i Noia es veuran les cares mitja hora més tard, a 8:45 del vespre. I tancarà la jornada el Sant Just-Barça diumenge a 4:45 de la tarda. Ja en la lluita per la novena i la desena plaça, el Lleida suma el primer punt després d'imposar-se per 7-3 a Alcaldes. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, segona cita. Més coses. L'Alcoi suma el primer punt en el play-out davant el Girona, en un partit que es va acabar decidint a la tanda de penals. Aquest dissabte, també a les 8, segon assalt. I finalment, el Lloret suma la primera victòria en l'eliminatòria per l'ascens a l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Vic per 2-0. L'1 de juny, a Vic, es decidirà tot. Dit això, ara ja sí, abaixem el taló de l'Hockey Patins i anem amb el futbol. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs... Parlem de futbol, una jornada decisiva i que ja per alguns equips marca el final de la temporada. És el cas de la primera catalana, també de la tercera i de la quarta. En el cas de la segona encara queden 3 jornades, però malauradament pel representant de les comarques, el Moja, doncs ja amb res en joc, perquè aquesta setmana certificava el seu descens matemàtic a la tercera catalana, un Moja que va pujar a segona l'any de la pandèmia i enguany ha finalitzat la seva aventura en una temporada molt complicada. Després ho comentem, però comencem per la primera catalana, grup 3, en aquest cas sí, última jornada del campionat, s'arribava a la jornada 30, i aquí hem de parlar d'un Atlètic Vilafranca que doncs, tancava la Lliga amb derrota per 2-0 al camp del Sant Ildefons, una derrota que no canvia res a nivell classificatori perquè l'Atlètic ja tenia gairebé assegurada la sisena plaça, una notable sisena posició després d'un any en què s'ha treballat moltíssim aquesta permanència, però l'equip de Parchet serà ha aconseguit arribar a les últimes jornades de campionat amb la feina feta i també doncs, sense urgències a nivell de la permanència, que sempre s'agraeix arribar a aquests últims partits de Lliga amb major tranquil·litat i sobretot a poder gaudir del futbol, que potser en certs períodes de la temporada no es pot fer del tot. Marcadors, Tortosa-Ebre 4, Escó 3, Atlètic Sant Just 1, Vilanova 3, Parc 4, Martorell 1, Morell 2, Prat B 2, Gornal 7, Sant Feliuenc 2, Sitges 1, Canonja 1, Catllà 2, Sarrià 1 i Sant Ildefons 2, Atlètic 0. El Vilanova, el líder amb 68 punts, fa setmanes que ja va confirmar el seu ascens a la Lliga Elite, per tant allà es trobarà amb el Futbol Club Vilafranca, que malauradament enguany ha baixat des de la tercera federació. Pel que fa a l'Atlètic Vilafranca, com dèiem, finalitza la Lliga 6è amb 42 punts, una excel·lent temporada dels vilafranquins, que recordem s'estrenaven a la categoria. Anem ja al grup 3 de segona catalana, aquí no ha acabat encara la Lliga, queden 3 jornades en què malauradament ja el Moja no s'hi juga absolutament res. Hi havia aquest al·licient o objectiu, com li volem dir, de la permanència, que ha estat impossible aquest dissabte, derrota per 0-4 davant l'Acadèmia L'Hospitalet. Per tant, amb aquest resultat es confirmava que el Moja serà de tercera catalana la propera temporada. El Moja finalitza la Lliga 17è amb 25 punts, finalitza perquè, de fet, queden 9 punts per disputar i es troba ara mateix a 9 del Viladecans B. Per tant, difícil ja atrapar el setzè classificat, fins i tot el Moja, que si no suma algun punt més podria caure al fons de la classificació. Esperem que no i que pugui tancar la Lliga almenys amb una victòria. Anem a escoltar el membre de l'estaf del Moja, un dels membres de l'estaf, en Dani, que valorava així l'últim partit de l'equip.
En la primera part hem estat molt correctes, hem tingut la pilota i al final posa una mica la dinàmica de la temporada, que errors tontos fan que surtis perjudicat i l'equip també s'enfonsi una mica anímicament. Hi ha hagut moments de partit que penso que hem sigut superiors a ells, estaven ben organitzats i el de sempre, dos errors tontos que et fan baixar una mica els braços i l'equip es ressenteix i acabes perdent el partit per un resultat igual massa voltat segurament. Bueno, queden ara els últims tres partits en els que intentarem doncs treballar amb la mateixa dinàmica per, doncs, per deixar una mica el Moja a una bona condició, sabent que doncs, bueno, la permanència doncs, ja és impossible, i competir al màxim fins al final per el nom del Moja, de l'entitat i per la història que té darrere un equip molt humil que porta molts anys a segona catalana, lluitant contra pressupostos i lluitant contra gent que té uns recursos que nosaltres no els tenim.
Doncs anem ja al grup 13 de tercera catalana, anem amb la tercera i la quarta. Unes lligues on es decidia sobretot aquest al·licient pels equips de l'Alt Penedès que poden jugar després de la Lliga a la Copa Ràdio Vilafranca. Ara ho comentem, però el grup 13 de tercera catalana parla del descens matemàtic de la Múnia a quarta catalana. Un descens que es produeix perquè la Múnia és un dels quarts classificats amb pitjor coeficient, un dels sis amb pitjor coeficient de tots els grups de tercera. Per tant, la Múnia, que baixarà a quarta. Mala notícia per l'equip de Castellví, que aquest cap de setmana perdia per 3-1 al camp del Piera. La resta de marcadors, Les Cabanyes 0, Olivella 6, un equip de Les Cabanyes que l'any que ve no tindrà sènior. Torrellenc 1, Espirall 2, La Granada 8, Penya Jove 0, es va suspendre al minut 40 amb aquest marcador. Riu de Bitlles 3, Canyelles 2, Ribes 6, Fàtima 1, Capellades 2, Sitges B 1 i Can Cartró 3, Molanta 2. Per tant, els equips classificats de tercera catalana cap a la Copa Ràdio Vilafranca són Espirall, Molanta, Riu de Bitlles i Can Cartró. El Can Cartró, que va aconseguir la seva classificació amb la derrota del Torrellenc per 1-2 davant l'Espirall, un dels equips classificats. Així doncs, també el que dèiem amb la mala notícia per la Múnia, que acompanya la Granada i Les Cabanyes a quarta catalana. Això sí, un conjunt de Les Cabanyes que l'any que ve no tindrà sènior a quarta catalana. Pel que fa als equips de quarta, també coneixem els quatre que jugaran la Copa Ràdio Vilafranca a partir del cap de setmana del 8 i el 9 de juny. Són Hortonenc, Sant Sadurní, Sant Cugat i Monjos, els Monjos que aconseguien aquesta classificació fins i tot abans de jugar el seu partit, gràcies a les derrotes de Riu de Bitlles per 4-1 al camp de l'Hortonenc i Gelida per 2-3 davant el base Vilanova. Després els Monjos que aconseguien superar per 3-0 el Sant Cugat, un dels equips també classificats per la Copa. La resta de la jornada, el grup 25 de quarta, Olivella B 3, Puigdalba 3, Hortonenc 4, Riu de Bitlles 1, Gelida 2, base Vilanova 3, Quintinenc 1, Ribes B 3, Sant Pau 3, Martinenca 3 i Atlètic Vilanova 2, Avinyonet 3. El Sant Sadurní no jugava, tenia partit contra el conjunt retirat, el Futbol Club Canyelles. Era l'última jornada, tant a tercera com a quarta. Per tant, podríem dir que el futbol a nivell amateur a casa nostra ha finalitzat pel que fa a aquesta temporada. Això sí, a l'espera del que passi a la Copa Ràdio Vilafranca, que es presentarà el dia 3 a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons i començarà el cap de setmana del 8 i el 9 de juny al Camp de l'Espirall. Ràpid apunt de futbol abans d'acabar. Les lligues femenines, el grup 2 de primera divisió, on el conjunt de la Granada té la permanència més que assegurada aquest cap de setmana. No jugava, tenia partit a priori contra el Morell, però aquest equip s'ha retirat de la competició. Per tant, a la Granada, que es manté en setena posició amb 43 punts, aquí a l'equip de granadenc li queden dues jornades per tancar la lliga. També s'aproxima al final. El grup de segona parla també dels representants de casa nostra, Avinyonet, Atlètic Vilafranca i Subirats. L'Avinyonet perdia per 0-8 davant el Terres de Lleida, el Subirats perdia per 2-0 davant el Castellserà i l'Atlètic Vilafranca guanyava per 2-1 a l'Icomar. En aquesta categoria, la última en els esgraons del futbol femení a nivell català, l'Atlètic és 8è amb 33 punts, el Subirat 13è amb 20 i l'Avinyonet, malauradament, que sembla que acabarà aquesta temporada amb 0 punts, que és el seu registre a l'última posició, al 15è lloc de la classificació. En aquest cas, queden dues jornades per acabar la Lliga.
I acabarem amb bàsquet, que també s'està acabant, no?
Correcte, el bàsquet que de fet està a punt d'acabar, perquè de fet ja el cap de setmana passat, fa dues setmanes, finalitzaven les lligues pels representants de casa nostra. L'únic al·licient és el Casal, que la segona catalana, a partir d'aquest cap de setmana, jugarà la prèvia de la final a 4, on es decideix el campió de tots els grups de segona catalana. Aquesta final a 4, que la juguen els 6 primers classificats dels grups de segona. El Casal s'enfrontarà al Sant Cugat aquest dissabte a les 6 de la tarda a Sant Hilari Sacalm. També hauran de fer ruta per haver de disputar només un partit, però és el que decideix la federació. Si el Casal guanya, passarà a la final a 4, que es disputarà també a Sant Hilari Sacalm el dia 1 de juny i en el seu cas s'enfrontaria a la C, la Marina, un rival del grup 2 de segona catalana. Tampoc canviarà res aquesta temporada, que s'ha tancat amb l'ascens dels casalistes a la primera catalana. Excel·lent notícia.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana.
Ara fem una pausa, quatre anuncis i el butlletí de notícies.